Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Un veí de Sabadell de 27 anys ha mort en un accident d'avioneta mentre feia pràctiques de vol nocturna. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'accident ha tingut lloc al Baix Penedès quan l'aeronau ha xocat contra el mur d'una finca de vinyes per causes que encara es desconeixen. En el mateix sinistre ha mort el seu instructor, un home de 40 anys empadronat a Igualada i Cambrils. L'Ajuntament de Sabadell ha emès un comunicat on lamenta la mort de dos tripulants i s'ha posat a disposició dels familiars de les víctimes per tot allò que puguin necessitar.
Al Vallès Occidental hi haurà més Mossos d'Esquadra, segons el conseller d'Interior, Miquel Buch.
Aquest és el compromís al qual ha arribat avui com a resposta a les demandes dels alcaldes de la comarca, tot i que no ha donat dades de quants agents arribaran o quan ho faran, admès que en falten.
Des del primer moment repeteixo que el cos de Mossos d'Esquadra doncs, no té els efectius que hauria de tenir, que estem recuperant a marxes forçades el número d'objectius, el número d'agents que hauria de tenir. Sabeu que hem fet dues promocions en aquests 16 mesos, hem tirat endavant dues promocions de 1.500 Mossos, i tot i no ser els agents i les agents que haurien de ser, tal com es va marcar i tal com es va fixar la Junta de Seguretat de Catalunya, en són menys, però fan més feina.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, tem que sense dades sobre la taula la promesa no s'arribi a complir.
En esports, l'alineació del Sabadell per l'enfrontament contra el Llagostera de demà no se sabrà fins última hora.
El tècnic Antonio Hidalgo vol esperar a veure amb quins efectius pot comptar després d'haver jugat un partit entre setmana de la Copa Federació i de l'aparició de molèsties en homes com Boris Garros. Tot i això, Hidalgo confia poder comptar amb el màxim d'efectius per imposar-se al Llagostera, que és cinquè classificat, tot i venir de tercera divisió.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Tenim 22 graus al centre de Sabadell, temperatures que han augmentat lleugerament respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores i, sobretot, de cara al cap de setmana? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel roman ennuvolat al litoral i al prelitoral per núvols baixos que no acabaran de marxar. Al vespre augmentaran i seran més abundants i compactes a la nit. A la resta del territori predominarà el cerceré o poc ennuvolat en conjunt. Si bé, també al vespre arribaran núvols alts i alguns de mitjans que deixaran el cel molt ennuvolat en general. Aquests núvols estan associats a una pertorbació que ha de creuar demà dissabte d'oest a est i que pot deixar alguna precipitació feble fins a migdia a qualsevol punt. A partir de llavors, la nuvolositat minvarà, però romandran alguns núvols baixos al litoral i al prelitoral, així com al Pirineu. Pel que fa a la temperatura, no patirà canvis importants. Demà, amb l'arribada de la pertorbació i la nuvolositat, baixarà lleugerament. Però de nou, diumenge, tornarà a pujar. En general, voltarà entre 21 i 26 graus al Pirineu i al litoral i entre 23 i 28 graus a la resta del territori. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Que fa el trànsit, situació molt tranquil·la a aquesta hora, només trobem un punt conflictiu, és a la C58, al seu pas per Ripollet, on hi ha 2 quilòmetres de retencions per venir cap a Sabadell. A Barcelona, a aquesta hora, hi ha trànsit molt dens a la ronda litoral, entre la Barceloneta i el Fòrum, en els dos sentits. Passant pràcticament 4 minuts de les 7, entrem en matèria. Dues persones han mort en estavellar-se a l'avioneta amb la qual viatjaven i que s'havien enlairat des de l'aeroport de Sabadell. Un dels tripulants, un alumne que estava formant-se en pràctiques de vol nocturnes, era veí de Sabadell. Tot i haver nascut a Oman, residia a la ciutat, tenia 27 anys. L'altre tripulant, que tampoc ha sobreviscut a l'accident, era un instructor de 40 anys, empadronat a Igualada i Cambrils, segons bombers i els Mossos d'Esquadra. Les causes del succés encara es desconeixen i estan sent investigades per la policia catalana i una comissió especialitzada d'aviació civil.
L'avioneta on viatjaven els dos pilots ha estat trobada a 3:15 de la nit al municipi de Bonastre, al Baix Penedès. S'ha estavellat contra el mur d'una finca de vinyes i ha quedat fet miques. L'alerta l'ha emès poc abans de les 9 del vespre a la torre de control de l'aeroport de Reus, on havia d'aterrar l'aparell, després de perdre la comunicació amb l'aeronau. Havia sortit de l'aeroport de Sabadell a la tarda abans de la posta de sol. L'aparell estava registrat a l'estat espanyol i pertanyia a l'escola de pilots Aerolink Flight Academy, que té seu a l'aeroport Aeroport Sabadellenc, un dels centres de formació aeronàutica més importants de l'Estat. Des de l'escola de vol es mostren consternats pel succés i desconeixen les causes del sinistre. De moment segueixen les investigacions en curs. L'Ajuntament de Sabadell ha més un comunicat aquesta tarda on lamenta la mort dels dos tripulants. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrer, s'ha posat en contacte amb el director de l'aeroport i li ha traslladat el condol en nom de la ciutat. L'Ajuntament s'ha posat també a disposició de les víctimes per tot allò que sigui necessari. Per part de les forces polítiques, la primera i única, de moment, en comentar la notícia, ha estat Lourdes Ciuró, de Junts per Sabadell. Des del seu compte personal ha lamentat l'accident i ha traslladat el condol a les famílies dels dos pilots, a l'escola de vol i també a l'Aeroclub de Sabadell.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
L'Ajuntament de Sabadell està a l'espera de l'informe de l'empresa Antiplagues sobre quin és l'estat del pis focus de les xinxes dels Merinals. En funció de les conclusions i de la revisió que els tècnics municipals faran de l'immoble, es decidirà si la plaga està del tot exterminada o si cal aplicar un tercer tractament. Malgrat el compàs d'espera, si ho desitja, el propietari de l'habitatge ja pot tornar a entrar-hi un cop passat el període de seguretat. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Ho ha assegurat avui en declaracions als micròfons de Ràdio Sabadell el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés. En paral·lel, continua endavant l'expedient per poder desinfectar la resta del bloc situat al número 10 del carrer Tibet. Segons ha explicat Cortés, l'empresa analitzarà cas per cas per tal de decidir quin tractament s'aplica en cadascun dels pisos.
Nosaltres amb l'expedient, ara en els propers dies, avisarem els veïns del dia en què vindrà l'empresa que finalment contractem a fer l'anàlisi de cada pis, que dirà a cada pis quina actuació s'ha de fer. I és una cosa que, com vam dir des del primer moment, era paral·lela. I un cop el pis d'aquesta persona ja s'hi ha actuat, diguéssim, doncs la resta ja res ens impedirà actuar-hi.
Així mateix, el regidor ha puntualitzat que la seva voluntat és que els especialistes també revisin els dos immobles del número 8, en què també es van detectar insectes. L'objectiu és eliminar qualsevol possibilitat que la plaga continuï propagant-se. L'Ajuntament assumirà el cost de tota l'operació encara per determinar.
No, el que hem fet és aquesta mesura cautelar, que és a priori pagar-ho nosaltres. Amb la lògica del que vaig explicar l'altre dia, que els veïns havien vist, no s'havien vist impedits a l'hora d'actuar, perquè no s'havia pogut entrar en el pis d'aquesta persona i que, per tant, doncs, hi havia un risc per la salut pública i que fèiem aquesta mesura cautelar de fer-ho nosaltres directament.
És el segon episodi d'aquestes característiques que es viu al barri dels Merinals després que l'estiu d'ara fa 2 anys se'n produís un de similar. L'any passat les xinxes també van fer acte de presència a Espronceda.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, es compromet a portar més Mossos d'Esquadra al Vallès Occidental. Així ho ha dit en resposta als alcaldes de la comarca, que han denunciat una falta d'efectius a la zona. Una situació que afecta Sabadell i Sant Quirze per l'activitat nocturna i diurna de la zona hermètica, però que és especialment greu, segons els batlles, en poblacions sense policia municipal, com Rellinars, Gallifa i Sant Llorenç.
Buch ha admès que hi ha menys agents dels necessaris i s'ha compromès a reforçar la plantilla vallesana. Tot i això, no ha posat xifres i parla a mitjà termini un cop sortint de l'escola de policia a les noves generacions.
Sabeu que hem tingut una promoció recent que ha sortit fa poc, que es va tirar endavant l'any 2017. Aquesta ja, diguem-ne, ja han acabat les pràctiques i ara mateix el cos ja està operativament, que no políticament, decidint cap on han d'anar els agents i les agents, i a les properes promocions ja hem quedat, i a més ha sigut la pregunta de l'alcaldessa de Sabadell concretament, ja hem quedat que les properes promocions, en funció de les realitats delictives i de les realitats que ens trobem a cada punt, doncs en funció de les realitats que ens trobem també podrem aportar els números, però ara mateix molt prematur.
Malgrat el compromís de Buch, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, no està del tot satisfeta. Admet que cal donar un temps de marge perquè es concretin els agents que vindran a la ciutat i també a la comarca, però tem que aquesta incorporació no s'arribi a produir.
Aquí no hi ha hagut un compromís en fer de la conselleria, s'ha dit doncs, que en aquests moments no tenien les dades, nosaltres doncs, esperem que en els propers mesos puguin acabar concretant i per tant que no acabi passant el de sempre, que és que al final es fan ampliacions de Mossos i només se'ls queda Barcelona i per tant tot el que és la resta de territori, que també tenim problemàtiques derivades de la seguretat i també ens cal doncs, no estar sols com a policia local en aquest tema, doncs, que també puguin venir.
Ferrés també ha demanat a Buch que els Mossos centrin esforços a actuar davant de les ocupacions il·legals dirigides per màfies i que sovint, a més, estan relacionades amb el cultiu de marihuana.
El conseller també s'ha referit a la coordinació entre cossos policials de cara a les possibles reaccions ciutadanes a la imminent sentència de l'1 d'octubre i ha assegurat que és correcta i operativa i que cada cos, en funció de les seves competències, vetllarà per la seguretat dels ciutadans des del compliment de la legalitat. En aquest sentit, assegura que les relacions amb la Guàrdia Civil són correctes, malgrat la polèmica generada pel discurs d'aquest cos fa dos dies.
Notícies vespre.
Demà és el Dia del Pilar, una data que mai passa desapercebuda per al Centre Aragonès de Sabadell. És una jornada molt important a l'Aragó i a la nostra ciutat. L'entitat tradicionalista estarà omplint els carrers del centre des de les 10 del matí d'aquest dissabte amb una processó amb la imatge de la Verge del Pilar que sortirà des de la seva seu fins a l'església de Sant Fèlix.
I arribats a aquest punt faran una missa aragonesa, és a dir, cantada i ballada a càrrec del grup i del guia aragonesa. Tot seguit, gran festival de jotes a la plaça Doctor Robert i com a colofó de la festa, tornada al local de l'entitat i dinar de germanor amb fideuà i pollastre rostit. Tot i afrontar dificultats econòmiques i que agrair dient més suport de les administracions, el president del Centre Aragonès de Sabadell, Javier Ortega, assegura que ja tenen algunes partides d'ajut.
L'Ajuntament ja nos hace una ayuda. De Aragón también recibimos algo, a veces de infraestructura pues hay que arreglar algo de eso, otras veces solo por las actuaciones que se hacen, porque se hacen cosas de tipo cultural, y de esa cultura pues tenemos que hacer un presupuesto y de ahí pues nos van dándonos que sea una millonada, pero bueno.
Actualment compten amb 140 socis, amb un grup de joves incorporat de fa poc, que són fills i nets dels socis de sempre. Al Centre Aragonès de Sabadell, durant la setmana hi ha assajos, teatre, menjar i s'hi pot passar l'estona. Les portes estan obertes a tothom.
Més notícies en format més breu. Pròxim diumenge 20 d'octubre, el grup de suport i els familiars dels membres del CDR detinguts el dia 23 de setembre han organitzat tota una jornada solidària per recaptar fons per als empresonats.
Des de les 12 del migdia i fins al vespre, la plaça de la Creu Alta serà l'escenari de més d'una desena d'espectacles de circ, concerts i xerrades. Entre tots els assistents hi destaquen Gerard Quintana, el cantant Cesc Freixes o també el cantant de la Trova Kung Fu, Joan Garriga. Tots els diners recaptats aniran destinats a la caixa de solidaritat dels membres del CDR detinguts el passat 23 de setembre.
Visites guiades als museus d'art i d'història amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni.
En el marc de la iniciativa, el pròxim diumenge, dia 13, es podrà visitar la fàbrica tèxtil Turull, així com l'exposició al modernisme i les flors. La visita de la fàbrica Turull, gratuïta i oberta a famílies amb nens de totes les edats, començarà a les 12 del migdia. I tot just a aquesta hora, però al Museu d'Història també començarà una ruta guiada per la mostra inaugurada per la Festa Major de Sabadell.
I més de 160 joves participen en la 18a edició del coneixement d'oficis.
Un programa d'orientació professional i de prevenció de l'abandonament escolar prematur. La iniciativa està adreçada a alumnes de segon cicle d'ESO i d'educació especial que assisteixen un cop a la setmana a tallers pràctics del Vapor Llong, Cal Molins i al Parc Central per tenir un primer contacte amb el món dels oficis. Entre les especialitats que s'imparteixen hi ha l'electricitat, les energies renovables, l'automoció, la indústria 4.0, l'economia social i solidària, la fusteria, el metall, la cuina i la restauració i la fleca i la pastisseria.
En cultura, l'Estruc ha programat fins una trentena d'espectacles per la temporada de tardor. En l'apartat de dansa hi destaquen noms com Víctor Colmenero, que estrenarà el seu nou show Los Magnetistas, una obra inspirada en la fuga a la central nuclear de Txernòbil. Per altra banda, en circ destaca la companyia Ino Collective, una proposta trencadora dins d'aquesta proposta escènica.
Ino Collective és una companyia formada per 7 dones que s'ha especialitzat en els porters acrobàtics. Jordi Gaspar, responsable de la programació de circ de l'Estruc, explica com aquesta petita companyia ha aconseguit trencar amb rols històrics.
Generalment és una disciplina feta que sempre doncs, els portors són homes grossos i els àgils poden ser homes o dones i acostumen a ser més petitets i més àgils, com diu la paraula, són els que fan les acrobàcies a dalt dels portors. I aquí es van trobar 7 noies que havien estudiat equilibris acrobàtics i el que han fet doncs, és fer una manera de fer porters sense dependre d'aquesta masculinitat.
Pel que fa als objectius d'aquesta nova temporada, un repte dels organitzadors de l'Estruc aquesta temporada és potenciar l'apropament de les arts en els joves, unes edats en què són molt més sensibles a les arts. Ho explica Salut Terruel, coordinadora de la programació de dansa.
Ells tenen una capacitat d'empatitzar i d'arribar amb els espectacles que a vegades potser la gent amb més grans o més prejudicis ens costa més o volem entendre més.
Pel que fa a espectacles teatrals, hi destaca el de l'actor Bruno Oro, que presenta a Sabadell el seu show Immortal.
Si estàs sol i avorrit, tria un llibre per llegir,
periodista i escriptora de literatura infantil i juvenil Anna Fiter amb la il·lustradora Laia Codina han programat un curs de 8 sessions per aprendre a explicar històries a través de la literatura i del dibuix, o el que és el mateix, aprendre a crear àlbums il·lustrats. El taller començarà el 19 d'octubre durant 8 dissabtes des de les 11 del matí a les 2 del migdia. Es dedicaran 3 sessions a la creació literària i 5 al dibuix.
Dirigit exclusivament a un públic adult, les dues artistes han programat un curs titulat Creació integral d'un àlbum il·lustrat. El taller oferirà les bases per abordar totes les fases del procés creatiu, des de la idea inicial fins a la maqueta digital. Es combinarà la part narrativa i també el seu acompanyament visual. L'objectiu final del curs és que la maqueta resultant tingui la coherència i la qualitat necessàries per presentar-se a editorials, convocatòries i concursos. Les dues artistes han remarcat que està dirigit a tot tipus de persones, encara que no dominin les arts plàstiques.
És sobretot donar l'oportunitat a totes aquelles persones que tenen una història, un conte per explicar propi, i també doncs, donar les eines per poder-lo desenvolupar gràficament. Per això va dirigit més aviat a persones adultes que tenen aquest neguit, que no cal que siguin bons dibuixants, perquè es pot il·lustrar de moltíssimes maneres, amb tècniques mixtes, collage, amb taques, en formes geomètriques, etc.
Les persones interessades en el curs s'hauran d'inscriure per telèfon o al web de l'Espai Cultura de la Fundació Caixa Sabadell.
Diada Castellera, a Ràdio Sabadell.
Aquest diumenge els de Ràdio Sabadell serem a peu de plaça per seguir a cada moment els castells de la Diada dels Saballuts. Què veurem fer a les camises verdes de Bea Jiménez després de les últimes actuacions?
Vam anar a Cervera, vam descarregar a la Torre de Vuit, que ens va quedar només encarregada per Festa Major, i el 7 de 8, per lo que a Cervera vam aconseguir fer la millor diada del que portem de temporada, i després la setmana passada al barri de les Corts vam descarregar el 7 de 8, que és un castell de, molt gran i de molta complexitat, on posem molts castellers, i després vam tornar amb la Torre de Vuit i ens va quedar un altre cop només encarregada.
A partir de 3:15 del matí, la Diada dels Saballuts a Ràdio Sabadell. Fem pinya amb els castellers de la ciutat.
Diumenge 20 d'octubre a Modai, al Parc Catalunya de Sabadell. Vine a participar amb Ràdio Sabadell i We Run a la cursa a favor de la investigació contra el càncer de mama i ovari hereditari. Participa en la cursa solidària. El 100% dels beneficis es destinaran a aquesta causa. Inscriu-t'hi al nostre web radiosabadell.fm. Hi ha molt a fer. Ens hi ajudes superant obstacles.
Tú podrías ser Batman, nunca podrías ser Superman.
Porque no hay que tener miedo al que dirán.
En el arco milenario suena el Fari.
Siempre sé tú mismo, exhíbete como buen friki que eres.
Nos falta depilar perros para tenerlo todo.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Quarta temporada, mateixa filosofia. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió. Diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció. A Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat més general. Comencem parlant de l'exhumació de Franco, que es farà abans del 25 de novembre.
Demà mateix el Valle de los Caídos tancarà les seves portes al públic per començar a treballar en l'exhumació. Les restes del dictador es transportaran fins al cementiri del Pardo, on s'hi realitzarà una cerimònia privada on només assistirà la família.
Continua la polèmica sobre els llaços grocs. Ara Quim Torra no tradueix al castellà l'escrit d'al·legacions contra l'ordre de la Junta Electoral de retirar les pancartes.
El president de la Generalitat ha
decidit no enviar aquest escrit en castellà, tal com li demanava el mateix organisme. Per altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat la recusació dels jutges Jesús Maria Barrientos i Mercedes de Armas per part de Torra en la causa dels llaços grocs als edificis de la Generalitat en el període electoral del 28 d'abril.
I absoltes les tres dones acusades de participar en una processó a Sevilla amb una vulva de plàstic de 2 metres d'alçada com a verge al maig del 2014.
El jutge considera que la intenció de les processades no era ofendre els sentiments religiosos. L'acusació exercida per l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians demanava un any de presó i una multa de 3.600 euros per cadascuna de les acusades per un delicte d'odi, discriminació i violència per motius religiosos i de creences.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
D'aquí a tot just 24 hores, el Centre d'Esport Sabadell estarà jugant un nou partit de Lliga. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
No obstant això, el desplaçament a Llagostera no arriba en el millor moment pels arlequinats després del desgast de dimecres passat a la Copa Federació.
I això s'ha vist reflectit en la convocatòria d'Antonio Hidalgo, tret dels lesionats de llarga durada, és a dir, Romero, Jurgi i Olmo. Els 20 jugadors disponibles han estat citats. Demà, Hidalgo n'haurà de descartar 2, però les seqüeles de Sant Vicent del Raspeig fan difícil predir l'11 inicial i la banqueta. Aleix Roig es va ressentir dels problemes al genoll, els dos davanters Boris i Edgar van acabar tocats i també torna Aaron Rey. Moltes incògnites que, com ha avançat Hidalgo en roda de premsa, no es veirem fins demà.
Aquesta setmana, si totes les setmanes esperem fins a l'últim moment, aquesta setmana molt més, no? Esperem a demà a veure com es lleven els jugadors, perquè van tenir molta carregada de minuts i bueno, demà sí que decidirem l'11 i la convocatòria, no?
Hidalgo també ha apostat per passar pàgina a l'eliminació a la Copa de Federació i centrar-se en el Llagostera, qui ha assegurat tenir el màxim respecte.
El cert és que demà, tot i no haver complert ni un quart de campionat, ja es viurà un duel directe, 5è contra 6è classificat, un Llagostera que acumula fins ara estadístiques ben curioses.
D'una banda, és l'equip de tota la Lliga amb més golejadors, ja que ha repartit les 12 dianes anotades entre 9 jugadors diferents. A més, ningú en el futbol espanyol ha aconseguit més remuntades, un total de 3, i tot tenint menys la pilota que qualsevol altre conjunt del grup, amb una possessió de mitjana per sota del 40%. A la pretemporada, el Sabadell ja va guanyar el municipal llagostarenc per 1-2 amb un doblet d'Edgar. El tècnic Oriol Alsina, tècnic local, no creu que s'hagin d'agafar gaires referències d'aquell amistós.
Al final, quan jugues un partit, sempre has d'analitzar-hi aquest partit o registres, com vulguis dir, i si no pots analitzar alguna cosa, no? El que passa que entenc que no té res a creure aquest partit amb aquell, perquè els jugadors sí que coincideixen alguns, però molts són diferents. L'estat de forma dels mateixos jugadors també, i l'evolució que ha tingut tant un equip com l'altre també compta, no? Crec que no serà important, però que sí que en el cas nostre ens deixem les orelles a l'onda i o estem molt i molt consistents i molt i molt forts o aquí ho passarem putes, no?
En partit oficial, el Centre d'Esports sempre ha puntuat a Llagostera. 2 victòries arlequinades i un empat. El compromís de demà arrencarà a les 6 de la tarda i es podrà seguir des de mitja hora abans en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord torna a la competició després de la setmana de descans obligada per la retirada del filial del Reus. Ara l'equip de Quico Díaz visita el municipal de Palamós com a 6è classificat, tot i tenir un partit menys que la majoria de rivals.
Serà més el segon desplaçament seguit sobre gespa natural. Això sí, davant del líder, el de del futbol català, ha arrencat la Lliga com un tro i després de 5 jornades encapçala la taula amb 15 punts dels 15 possibles. 2 de les dianes del Palamós aquesta temporada les ha fet un ex del Sabadell Nord, el davanter sabadellenc Dani Muela. Són declaracions al programa Hotel Suís.
Estoy contento por fichar por Palamós. Sí que es verdad que en verano estaba indeciso porque tenía otras ofertas, pero no me llegaban a convencer y en casa, en campo, bueno, en Sabadell Nord estaba muy a gusto, es un club muy familiar, que te tratan súper bien y la verdad que me costó. Pero bueno, tomé la decisión de marchar al Palamós, ya digo, un club histórico, muy ambicioso y con un proyecto de años.
A les 5 de la tarda de diumenge i a molt pocs quilòmetres de Llagostera arrencarà aquest Palamós Sabadell Nord.
Música. L'Astralpul Natació Sabadell viatja demà a Madrid per veure's les cares amb el Real Canoe. Els homes de Quim Colet busquen estrenar-se en el primer desplaçament de la temporada després de caure en el seu debut a la Lliga Primat contra el vigent campió, l'Atlètic Barceloneta.
A les files del club hi serà demà el porter Edu Lorrio, madrileny i ex del Canoe, fitxat aquest estiu per l'Astralpul. Un retorn a la que va ser casa seva, ben especial per l'ara guardià de la porteria sabadellenca.
Para mí siempre será especial, es mi casa, es mi club de toda la vida. Bueno, por una toma de decisión de vivir una experiencia fuera me vine a Barcelona. Creo que mi cabeza y lo necesitaba. Y bueno, creo que ha sido una buena decisión y bueno, muy contento de regresar cada vez a casa y siempre será especial volver a Madrid.
Enfront hi haurà un Canoe afablit, sense el boia Víctor Gutiérrez, màxim golejador, les tres últimes edicions de la Lliga i que ha optat enguany per jugar amb el Terrassa. El partit arrencarà demà a un quart de dues.
I des d'una estona abans el femení ja estarà jugant a Can Llong contra el Rubí.
Un tràmit per les de David Palma després del cop d'autoritat a Terrassa. Així ho creu el mateix tècnic, avisant, això sí, del perill de les rubinenques com les joves germanes Ariadna i Elena Ruiz.
El David Martín és un entrenador que m'agrada molt, que treballa molt bé, té una plantilla molt joveneta, té jugadores com les nenes aquestes que sí que es mouen molt bé, al final ha d'haver molta diferència de plantilla i més. Nosaltres si marquem ritme, pressió i aquesta defensa tindran, penso que els costarà molt atacar, o aquesta seria la intenció.
Can Llong serà l'escenari d'aquest Astralpul femení Club Natació Rubí de demà a 3:15 del migdia.
En handbol, duel clàssic a la Primera Nacional, la Roca posarà a prova la imbatibilitat de l'Oar Gràcia al seu pavelló. De moment, l'equip verd i blanc ha guanyat els dos partits que ha jugat al carrer Bocaccio, però ve de perdre el derbi a la pista del Sant Quirze.
Gerard Gomis, tècnic gracient, creu que només val guanyar per no perdre el ritme dels primers classificats, on també hi és la Roca amb 4 punts.
La Lliga té pinta que tornarà a partir-se igual que està passant els últims anys. El que passa que també té pinta que els que estiguin al grup de dalt seran més dels que van ser l'any passat. És un equip que és un bon equip, molts xavals joves, molta gent de la casa, ben reforçats, ben treballats.
Com a curiositat, la pitjor setmana de l'Oar la temporada passada va començar amb una contundent derrota a Sant Quirze, seguida per la inesperada marxa d'un jugador de pes com Dani Pairó i rematada amb una desfeta a casa contra el rival de demà. A les 6 de la tarda arrencarà aquest Oar la Roca.
Amb la pressió alliberada després d'haver-se embutxacat la primera victòria de la temporada, el bàsquet Pia torna aquest diumenge a Can Colàpia a la recerca ara del primer triomf a casa. El rival de la tercera jornada Copa Catalunya serà la S.
El conjunt de l'Hospitalet es presentarà al carrer Garcilaso sense haver guanyat cap partit i amb la mitjana més baixa de punts a favor amb només 50. Tot i aquest pobre bagatge ofensiu, Àlex Hernández, jugador escolapi, prefereix no refiar-se dels riberencs.
Aquesta dada no ens ha de fer relaxar-nos ni confiar-nos perquè sabem que és un equip que ganes i posen en tots els partits i serà difícil sumar la victòria, però sens dubte ho intentarem i ho donarem tot per fer-ho.
El duel entre el Bàsquet Pia i el conjunt de l'Hospitalet del Llobregat arrencarà el diumenge a les 6 de la tarda, horari habitual al carrer Garcilaso.
I encara en bàsquet, el pavelló del carrer Jardí acull diumenge el primer derbi de la temporada Primera Catalana entre el Sant Nicolau i el Club Natació Sabadell. Tots dos equips arriben amb el mateix balanç després d'aconseguir la primera victòria de la temporada en el segon partit de Lliga.
Els grana venen de guanyar la pista del Bàsquet Molins per 58-61. Andreu Cervera, tècnic del Sant Nicolau, afronta el derbi amb il·lusió, però sense deixar-se portar per l'eufòria.
Sincerament, crec que és un partit maco per la ciutat de Sabadell, crec que és un partit maco per les aficions dels clubs, però més enllà d'això és un partit més que suma igual que qualsevol altre i més enllà d'això sí que són jugadors dels dos clubs que es coneixen de fa molts anys, molts d'ells són amics fins i tot. Serà un partit maco, però repeteixo, és un partit més que té el mateix valor que qualsevol altre.
Per part del club, els nedadors es van endur el derbi vallesà contra el Sant Quirze per 11 punts de diferència. Jonathan Ramírez, entrenador visitant, creu que el seu equip va en la direcció adequada.
Tuvimos un principio, un primer partido un poco complicado porque teníamos un equipo de circunstancias por diferentes situaciones de los jugadores del equipo, pero bueno, después de la segunda jornada ya hemos podido tener el equipo más completo y bueno, yo creo que vamos en la dinámica que toca.
El derbi de la Primera Catalana de bàsquet entre el Sant Nicolau i el Club Natació Sabadell es disputarà diumenge a les 6 de la tarda a la pista dels Col·legials, situada al carrer Jardí.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 11 d'octubre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Quimèric i a les 9 amb el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.